My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Bueno, i estem d'enhorabona. Per què? Pues perquè el Partit Socialista i Unides Podem han tancat un acord per als pressupostos i la llei de la vivienda. Diuen que l'acord entre Unides Podemos i el PSOE inclueix dos mesures que ho han desbloquejat. I és el control de preus de lloguer i instrument voluntari de les comunitats autònomes i sols per a grans tenedors pujar els impostos de les societats al 15%. Anem a parlar en qui? Pues en la diputada nacional de la província de Castelló, per la província de Castelló d'Unides Podem, Marisa Saavedra. Bon dia, Marisa.
Hola, bon dia.
Quina bona notícia.
I tant, jo crec que és una bona notícia per al país i per a milers i milers de famílies, també. Tot el món sap que l'acord de pressupostos, els pressupostos generals de l'Estat, per a l'any que ve, pues bueno, estava empantanat, estava bloquejat, perquè Unides Podem posaven com a condició per donar suport i per arribar a un acord en el Partit Socialista el compliment o per gran de vista d'un acord, d'una qüestió que estava en l'acord de govern, però és que a més ja estava vinculada a l'acord de pressupostos anteriors. Ahir el Partit Socialista, el PSOE, se va comprometre per a que aprovaren els pressupostos anteriors a regular esta qüestió que és molt important, el tema del lloguer, perquè tenim una situació de bombolla immobiliària, de preus, que està impedint a moltíssimes famílies del nostre país accedir a un lloguer digne. Entonces, este tema de posar un límit en les zones tensionades, no?, per a alts preus per especulació en el lloguer, i no perdem de vista, jo vull insistir molt en aquesta qüestió, que és a les vivendes de grans tenedors, que tenen més de 10 pisos. Estem parlant de fons d'inversió que acumulen pisos, que pugen de manera, en fi, artificial els preus i que envien a la gent de les seues cases. I això és el que estem impedint en aquest acord. Això no té que veure amb les persones, en fi, els particulars que tenen un pis, que tenen dos pisos, que trauen uns diners de llogar una vivenda. Això, evidentment, en això no ens posem. Nosaltres el que farem és que el que fem en això, i és el que estàvem pressionant al Partit Socialista per a que complira el seu acord, perquè així facultem a les comunitats autònomes perquè puguen posar en les zones on hi ha l'alquiler especialment tensionat, ni en barris ni en zones on està absolutament impossible que se puga posar un límit perquè no augmenten de manera exponencial els preus de lloguer. Estem parlant de gent fins i tot que ja vivia en una vivenda i que la compren uns fondos d'inversió, fondos buitre, i que si tu pagaves 300 euros te'l pugen a 600 euros o a 900 euros, i si no pots pagar te'n vas.
Això serà un instrument que podran utilitzar les comunitats autònomes o no, ahir veurem en quina comunitat autònoma fan ús d'aquesta llei.
Ahir trobem, perdona que t'interrompis, que així per exemple al País Valencià estem fent una política d'habitatge on estem avançant perquè la gent este dret perquè se complisca la Constitució, el dret a l'habitatge, i necessitem tindre aquesta possibilitat. I no oblidem també que això en Barcelona ja s'està legislant en aquest mateix sentit i tenim lleis que d'allí, d'Ada Colau, de Barcelona, intentant controlar els preus de lloguers que estan recorrides pel Partit Popular, pues perquè efectivament hi ha un límit legal que nosaltres hem de trencar perquè se complisca la Constitució i que la gent pugui accedir a preus assequibles a l'habitatge. Això és una exigència d'Europa també, no se pot emplear en algunes ciutats com Madrid o Barcelona, per exemple, n'hi ha gent que té que emplear el 70% del seu sou per pagar l'habitatge. Això és absolutament boig i això
l'exigència d'Europa no ve d'ara, sinó que ja venia temps que anava reclamant-lo, per tant, ha sigut en aquest moment quan aquest acord s'ha aconseguit. Després, una cosa que també ha sigut clau és aquesta pujada d'impostos a les societats del 15%, perquè no oblidem que l'Agència Tributària ens va dir que en 2018 grans empreses pagaren menys del 2%.
Sí.
Grans empreses.
Clar. aquest acord era molt important també i era una condició posada per Unides Podem per arribar a un acord de pressupostos, perquè no oblidem que aquest 15% de l'impost de societats, que nosaltres ho venim posant els nostres programes des de que van néixer, i ens diuen que, estàvem bojos, aquesta exigència avui, ara per ara, és que ho està plantejant el senyor Biden, l'administració Biden, la OCDE. Hi ha més de 100 països que estan plantejant aquesta mesura perquè és una mesura de justícia fiscal elemental. No volem que els rics paguem ni tan sols més impostos. El que no pot ser és que el que està passant, tu m'acabes de posar l'exemple, hi ha grans fortunes i grans empreses que en els seus sistemes, bueno, en l'evasió fiscal o en els sistemes d'elusió fiscal, que són legals, però són un robatori, perquè estem parlant d'empreses que paguen un 1% d'impostos quan tenen uns beneficis impressionants i que ens estan estafant a tota la ciutadania.
Per tant, Unides Podem i el PSOE ja alcancen l'acord i és sobre els pressupostos i la llei de vivienda, que era algo que els tenia molt frenada. Mire, jo no he comentat per a res, el que va ser l'entrevista entre Évole i Iván Redondo, però sí que me pareix que hi ha un punt en el que jo vull preguntar-li a vostè què li va aparèixer esta contestació quan li van preguntar sobre la popularitat de la ministra que tenim d'Unides Podem al govern. Yolanda li va preguntar què li pareixia que aquesta dona tinguera, fora tan popular, que haguera aconseguit tantes coses i que la gent la tinguera tan present, si això faria que Unides Podem progressara. I ell va dir que si se presentara per una altra plataforma, sí.
Bueno, este señor, a mí Iván Redondo, abans d'entrar en el que tú me estás dient, voldria comentar. A mí me sembla que representa lo que es el pitjor de la política, en el sentit de que són aquestes persones que es diuen que són tècniques, estrategues, que venen un producte. Jo crec que va quedar palès en la entrevista que són persones que no tenen... En política ho té que defensar, així és com entenem nosaltres la política, tenim que defensem un projecte de país, un projecte de societat, uns valors, uns principis, el bé comú, en definitiva, és com entenem la política alguns. N'hi ha gent que entén la política com un joc d'estratègia i se tracta de vendre un producte. Estos professionals, bueno, és una professió molt legítima la seua, però ja va veure tot el món que ell li donava igual defensar al per exemple, fer una campanya d'odi contra els immigrants
per alcalde de Badalona
o defensar un altre, el contrari.
O el president del govern.
O el contrari. Són persones que són, anem a dir, entre cometes, mercenaris pues, al servei del poder i és un joc d'estratègia. Òbviament, això està en les antípodes de com nosaltres entenem la política, que és per resoldre els problemes de la gent i per a treballar pel bé comú. Però, bueno, més enllà d'això, del tema de que dies de Yolanda Díaz, òbviament, la ministra Yolanda Díaz, igual que la resta dels ministres que tenim al govern, el que defensa i el que porta endavant és el programa, des de luego, els principis, el programa nostre que portàvem per al govern i l'acord de govern al que van arribar en el Partit Socialista. De manera que són les qüestions, els principis que Unides Podem van posar ahí a l'acord de govern per portar endavant, perquè pensem que millora la vida de la gent. I està quedant molt demostrat en la gestió que està fent Yolanda Díaz. De manera que això parla molt bé, des de luego, de Yolanda Díaz i també del projecte i de la força política a la que representa. Més enllà d'això, Yolanda Díaz és de veres que ja està plantejant, nosaltres ho hem fet sempre, la qüestió de buscar una alternativa política de cara a les properes eleccions el més ampla possible, d'unir forces, de les forces progressistes, unir-nos de manera que puguem portar endavant aquest projecte de país front a un perill molt gran que tenim en una ultradreta que el que vol és llevar drets pues, a les minories, que és propagadora d'odi, que vol tornar-nos al franquisme, que vol llevar drets a les dones, que és negacionista de la violència de gènere, per exemple, i que és una ultradreta que, a més, és que defensa a mort els privilegis dels rics i li importa, és la que vota en contra de tots els drets de la gent. Jo voldria recordar-li a la gent que la dreta i l'ultradreta, el mateix el senyor Casado, en fi, Partit Popular, com l'ultradreta, que cada vegada estem més units entre ells, defensen el mateix, han votat pràcticament les dues, en contra de totes les millores que s'han... en totes les mesures que suposen una millora en aquest país per a la gent treballadora, per a la gent normal.
Vostè ha tret al Partit Popular que li va aparèixer este cap de setmana aquesta plenada de la plaça de Bus del Partit Popular i aquest interès que hem vist en esta convenció del Partit Popular que va estar a la Comunitat Valenciana, és a dir, van elegir la Comunitat Valenciana com a eje principal de lo que és esta posada en marxa del nou Partit Popular.
Bueno, jo crec que als valencians i les valencianes, a la gent d'ací del País Valencià, ningú es té que explicar què va suposar la gestió del PP, que va ser un robatori institucionalitzat i encara avui, gràcies a la Conselleria de Transparència i Qualitat Democràtica, estem recuperant diners dels que va robar el Partit Popular. Va ser una trama mafiosa i ja sabem on estan molts d'ells imputats, alguns en presó. Entonces, bueno, pues això ja ho sabem, al País Valencià, el que suposa la gestió, però és que a més, ells han fet, bueno, han juntat allí, jo no sé, algú feia la broma de que n'hi havia més imputats i delinqüents allà a la convenció del Partit Popular, que, en fi, esto és una barbaritat. I, bueno, i han posat com a referents seus, per exemple, ha sigut molt, molt criticat, o, en fi, molt comentat també, fins i tot en Europa, el tema de que posaren al senyor Sarkozy, que ja des de març passat té una condemna per una gestió fraudulenta i ara l'ha caigut una altra, i el senyor Sarkozy l'han posat ells com a paradigma de bona gestió, i estem parlant de polítics, igual que la resta dels que estaven, molts dels que estaven allí imputats, i en este cas el senyor Sarkozy condemnat per pràctiques mafioses en el
va
poder,
assistir,
vaig a dir-lo així.
Va existir a esta convenció...
El senyor Vargas Llosa, també pareix que és exemple, bueno, és un gran defensor del projecte del Partit Popular, el senyor Vargas Llosa, que ara en els papers, estos, bueno, esta filtració que estaven en relació a l'evasió fiscal, i a, bueno, que lo que és el latrocini, al bé comú, la gent que milionària, que té molts diners i que busca fórmules per evadir diners, resulta que tenim ahí el senyor Vargas Llosa com un d'ells, de manera, bueno, igual que al nostre rei emèrit, de manera que,
sí,
bueno,
jo
si
els
referents del Partit Popular són això, ja tenim la idea clara, a més de la seva experiència de gestió.
Sí, jo el que li preguntava era que què li pareixia que haveren elegit la Comunitat Valenciana i no haver anat a un altre lloc, és dir, és com que la sensació que tenim, per la nostra part, no, el periodisme, és que ells tenen la convicció de que van a recuperar la Comunitat Valenciana.
Ells volen recuperar, sí, el plantejament, disculpa, no t'he contestat això concret, el que triaren en esta comunitat, la Comunitat Valenciana, pues evidentment, ells tenen com a objectiu, com a horitzó, recuperar el govern ací al País Valencià, que per sort el van perdre gràcies a la unitat de forces progressistes i vam aconseguir revertir unes polítiques boches d'obres faraòniques i de lo que diem, de robatori institucionalitzat, corrupció, perquè, bueno, no oblidem que la Comunitat Valenciana era referent a tot l'estat de lo que era la corrupció, i en este moment estem canviant de polítiques i esperen que tarden, que no tornen al poder.
En este cas, Maria José Català, el que va és recordar Rita Barberà, i va recordar que no ha sigut que no va ser condenada, és a dir, que ella va eixir absolta. I també va acudir Francisco Camps, que també ha sigut absolt. Per tant, ells argumentaven que era una València, una Comunitat Valenciana molt pròspera en aquestes dues persones, i que volien posar-les, sobretot a Rita Barberà, que ja no està, en nom d'ella, i la van voler recordar. Això passava.
Rita Barberà va acabar fora del PP perquè la van fer dimitir el mateix Partit Popular, ho vull recordar, i el senyor Camps en molts casos s'ha trobat en delictes que van prescriure, però tot el món sap el que va passar en el robatori de la Fórmula 1, que encara estem pagant milions i milions, o, per exemple, multes que està pagant el govern del Botànic a Europa per mala gestió en sanitat del Partit Popular, de manera que, bueno, no podem donar lliçons de res.
Continuem en Yolanda Díaz. La caiguda del paro en setembre de 76.113 persones suposa el millor dato en este mes de setembre de tota la sèrie històrica.
Sí, són unes xifres que són espectaculars, perquè no oblidem que setembre, en fi, en un país com el nostre, amb molta dependència del sector turístic...
Que va baixant el paro,
claro.
També eixim de la pandèmia, és dir...
Però clar, pensem que setembre és després de l'època estival, on hi ha l'empleo turístic, etcètera, de manera que setembre, com tu dius, en tota aquesta sèrie històrica sempre n'hi ha una baixada d'empleo, d'ocupació, per aquesta qüestió, de manera que estem parlant de xifres que són històriques, i és molt cridaner, bueno, primer, que estan dient molt d'una política encertada per part de, en este cas, en fi, del govern, de la ministra de Treball, en particular. Nosaltres sempre diem, no podem... No, som, com diríem, fem una valoració positiva, és òbvio que és aixina, i voldríem també que la dreta s'alegrara d'aquestes xifres, que són molt positives per al nostre país, tantes persones que s'incorporen al treball, això és molt positiu per a la gent.
S'han recuperat 750.000 persones, cuidao, és una xifra sense precedents, 750.000 persones s'han recuperat.
Moltes persones i moltes famílies, cuidao, i la dreta faria bé d'alegrar-se d'això.
Sí. Sobretot perquè se va poder tindre lo que era l'ERTO, que va fer que no se despediren, que se pogueren anar aguantant i que s'hagin pogut recuperar. Han sigut 7 mesos consecutius.
Clar, això ha sigut dedicar molts diners públics a sosteniment d'empreses i de llocs de treball per a sostindre la nostra economia. I parla d'una gestió, en aquest cas del govern de coalició i de la nostra ministra, Yolanda Díaz, que ha sigut realment admirable. Nosaltres sempre diem, queda molt per fer. Nosaltres volem continuar treballant, des de luego, i ho continuem fent, perquè n'hi ha que canviar un model on abunda, ni tenim massa precarietat, o sigui que nosaltres tampoc volem tirar campanes al vol, n'hi ha massa precarietat laboral i volem canviar este model, i això ho diu Yolanda Díaz cada vegada que parla la ministra, en el sentit que un mercat de treball més estable, amb més drets i on la gent puga fer organitzar la seva vida, però insistís, és una bona notícia, com tu dius, i per alegrar-se tota la gent de veu, tota la gent que desitja el millor pel seu país.
Una pauseta de publicitat i tornem.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial, ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Río Ebro 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
Premta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Honda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
I quan parlem de justícia, d'inclusió, de ser més sostenibles, parlem de Yolanda Díaz?
Bueno, no parlem només de Yolanda Díaz. Jo vull recordar a la gent que nosaltres tenim més ministres allà al Consell de Ministres, al govern, tenim també a Irene Montero, tenim Alberto Garzón, tenim Ione Belarra, i estem parlant de que no som les persones particulars, és molt important el talent de cadascú, l'energia que posa, la manera de comunicar, això és molt important, però nosaltres sempre parlem de projectes, més que de persones. És molt important el projecte, és important les propostes, i en aquest cas tots ells i elles estan defensant el que Unides Podem vam posar a l'acord de govern. Estan defensant i portant polítiques endavant que tenen que veure en l'acord de govern de coalició que van propiciar a nosaltres. Val? De manera que, bueno, jo voldria recordar que Irene Montero, per exemple, està portant endavant unes mesures d'igualtat que estan valorant en tota la Unió Europea com polítiques que són referents en el sector, i que Ione Belarra, per exemple, és l'artífice d'este diríem, és la responsable d'aquest acord a que acabem de plegar, ha estat en primera línia i en la negociació del Partit Socialista per avançar en aquesta qüestió que té que veure en el dret de l'habitatge, uns impostos justos, i Ione Belarra està portant endavant, per exemple, pues això, polítiques que tenen que veure d'avanços en drets socials que són també referències del resto d'Europa, i traen lleis, per exemple, com la llei d'infància, que teníem ahir en un calaix des de fe anys, i reclamades des de la Unió Europea i des del sector. De manera que, bueno, tota la qüestió de l'agenda 2030, i bueno, d'unes inversions que s'han contemplat d'aquests pressupostos anteriors i que se contemplaran en aquest, que són en una inversió social que mai s'ha vist en aquest país.
Mire, i jo li diria això, diputada, perquè quan ens hem anat a publicitat, jo tinc la sensació de que Yolanda Díaz, que ho està fent molt bé, que reconeixen que ho està fent molt bé, lo del salari mínim interprofessional, és a dir, és una persona que ha sigut i ha tingut la capacitat de portar endavant el que s'ha dit en cada moment dins del seno d'Unides Podem, però personalitzem massa. En aquest cas, estem personalitzant el que ocorrís en la vicepresidenta i ministra Yolanda Díaz, i no pensem en tota la quantitat de ministres que van darrer, com per exemple Ione Belarra, que és una persona que ha estat ahí negociant aquests pressupostos del Partit Socialista.
Estem parlant d'un projecte polític per a nosaltres, i jo crec que també és un senyal d'identitat de la nostra força política, que és una coalició, i que a més hem treballat molt per aquest suport als pressupostos generals, per la resta, per altres forces polítiques dins de l'arc parlamentari. L'esforç d'Unides Podem tampoc s'haguera aconseguit aprovar els pressupostos anteriors. Som una força política que entenem que creem en els projectes col·lectius i en els programes, no tant en les persones. Clar que és importantíssim això, i nosaltres, a més, és que traiem bandera i estem orgullosíssimes de ministres. Pues en este cas, tu estàs dient com la repercussió que té i la rellevància que té la ministra Yolanda Díaz, i nosaltres, de fet, volem que sigui el nostre cartell electoral, perquè està fent una gestió espectacular i és una persona molt ben valorada també per el seu estil de comunicació, perquè està fent bandera del diàleg social, i tot això és molt important. Però bueno, jo, és molt interessant el que m'estàs dient, que més enllà de les persones tenim un projecte polític que és Unides Podem, i qualsevol persona que vulgui desvincular els nostres ministres d'Unides Podem, pues realment el que està fent és manipular a l'audiència, clar, a l'opinió pública.
Després també hi ha que recordar esta gran notícia que teníem per al nostre país, i és que desapareixen els despidos i hi haurà mesures conjunturals fins al 2025. Això és una cosa que tampoc s'ha parlat massa, però que també s'ha aconseguit.
Nosaltres, com estem aconseguint moltes coses, nosaltres formem part, ja ho sap tot el món, del govern del Botànic, així en la comunitat, junt amb Compromís i el Partit Socialista, i del govern de l'Estat. I allà on estem, com diríem, el pes que tenim, que és en termes relatius, no tenim una bona correlació de forces, però des de l'Unides Podem, jo crec que tot el món entén que des de la força que tenim nosaltres, dels vots, estem fent un esforç increïble per aconseguir portar endavant polítiques que beneficien a la gent, que beneficien a la gent treballadora, a la gent normal, i per acabar amb els privilegis de esa minoria d'aquest 1% ric que no paga impostos i que vol dificultar la vida a la gent, que és el que dona suport la dreta.
Província de Castelló, diputada, què estan abordant en aquest moment i què és el que demana vostè per a la nostra província?
Sí, nosaltres hem sigut molt, molt clares pensant en el territori, des de luego, en esta negociació dels pressupostos generals, aspectes que tenen que veure en el nostre territori, en les nostres comarques, com el tema de la protecció i la regeneració de la costa. Ahí necessitem inversions importants. El tema de les rodalies, dels trens de rodalies, un servei que no ha fet més que empitjorar durant anys. Ahí necessitem inversió, necessitem que millori el servei, i de fet a llarg termini el que volem és que siga de gestió per part de la comunitat, perquè puguen sí, gestionar-lo.
Ja sabíem que bueno, que en Barcelona ja ho han abordat, però fa vora 10 anys i encara no s'ha acabat d'això de consolidar. Però este matí estàvem parlant de que a maquinistes, val? Estaven, anaven a sancionar-los i els sindicats dient que ells no us havien comunicat en temps i en forma, és dir, vostè sap si al final estos maquinistes acabaran sancionats?
Bueno, desconec, és el cas concret, escoltat això mateix, i bueno, sol passar en les vagues, en les situacions de vaga, que n'hi ha, se produeixen irregularitats i coses que no estan ben fetes. Tot el món, el dret a la vaga és un dret que és sagrat i que està protegit en la nostra Constitució, però està regulat i hi ha unes condicions, sobretot quan se tracten de serveis tan sensibles com el tema de el dret de la mobilitat de la població, i hi ha uns serveis mínims que s'han de complir. De manera que si no es complixen, per part de qui siga, això mou a sanció. I això és compatible dir que se defensa la vaga, el dret a la vaga que és sagrat, i que se tenen que complir els serveis mínims. I ahí on no s'han complit i han hagut males pràctiques, se tenen que sancionar. Això serà l'autoritat competent, no tinc que dir jo res, però efectivament, i aquest tema se té que velar també perquè els drets també de la gent se complisquen en aquests serveis mínims que són estan establerts. Més enllà d'això, me preguntaves abans per qüestions que tenen que veure en Castelló, i jo volia dir que, a més que del tema de Rodalies, de millorar este servei, i la costa està el tema del Castor, que nosaltres hem plantejat que hi hagi una inversió per al sellejat i el tancament, i la, com es diu, la reversió. El Castor ha de desaparèixer, tota aquesta planta i se mostra que tenim ahí, i n'hi ha un terreny també en terra, n'hi ha una part també de terreny que està ocupada per este projecte nefasto, que va ser una ruïna, que ha sigut un robatori a la ciutadania. Tenim la previsió, nosaltres demanem que els diners que s'establisca en els pressupostos generals de l'Estat, els diners per a el sellejat i el tancament, per a tancar-lo. Més enllà de que no renunciem a que això ho tinga que pagar l'empresa. En esta qüestió nosaltres estem ahí mirant, batallant i plantejant, parlant, negociant en el govern, perquè volem que l'empresa, que el senyor Florentino Pérez, assumisca algo dels diners que suposa tot este negoci fallit.
I que tota la malesa que se va fer allí
desaparega. Té que revertir absolutament.
Té que tornar a com estava antes de fer la malesa que se va fer allí.
Este és el plantejament. Nosaltres diem que en els pressupostos se contempli el desmantellament i sellejat, perquè ara n'hi ha una situació fins i tot de perill, perquè n'hi havia un sellejat, un sellado provisional, que això d'alguna manera perilla el que poguera haver algun tipus de fuga o el que siga, i a més el que volem és el desmantellament, que és el que demana la societat civil, les plataformes de defensa de la ciutadania d'allí de la zona de Vinaròs i de la zona de les Terres de l'Ebre. Desmantellament,
Castor,
i sellejat.
Rodalies, desaladores...
Desaladores,
com
efectivament. Pues tenim en que el que plantegem nosaltres és que l'Estat és el que ha de assumir el gasto de l'amortització de les desaladores i no pot recaure sobre les butxaques dels pobles, no? Diríem així, de la gent que fa servir les desaladores. Pensem que el dret a l'aigua, a l'aigua potable, és un dret bàsic i hem d'assumir de manera, com diríem, solidària en els pressupostos públics, però és generals.
El mal que ens ha vingut per culpa d'aquestes plagues que han passat sense vindre i sense revisar en les aduanes, com per exemple és el mal del cotonet, aquesta demanda que volen portar endavant per a que els paguen els mals, el seu partit està demanant per a que els llevadors puguen rebre aquesta ajuda que necessiten?
Sí, nosaltres hem presentat algunes iniciatives, en concret jo, allà al Congrés, com estic a la Comissió d'Agricultura, en aquest sentit demanar-li al govern, per una banda, no només compensació per les pèrdues, com tu estàs dient ara, però a més, inversió en aquesta qüestió de les plagues i suport al llaurador, als llauradors en la lluita contra de la plaga. Aquí hi ha una qüestió competencial important i el govern el que planteja és que això és competència de la comunitat autònoma i que s'està treballant de manera col·legiada i que estan donant suport aquí, en este cas, a la conselleria per a este treball. El que està clar, nosaltres clar que donem suport a aquesta reivindicació dels agricultors, en el sentit que no se poden quedar a soles en la lluita contra una plaga de la que ells no són responsables i que ha sigut propiciada, a més, per aquesta entrada massiva de cítrics d'altres països, sense el control que hauria en les fronteres. i usufruir d'uns acords internacionals que han signat els grans partits ahir en Europa, que nosaltres mai hem donat suport, perquè no se fan atenent a la realitat d'aquest sector. Entenem que s'ha de fer una valoració abans de signar qualsevol tractat internacional que propicia l'entrada de productes, s'ha de valorar quin és l'impacte en un sector essencial i estratègic per al nostre país, que és el sector primari.
Tema
no se
pot
dir ara soles.
I tema per any?
Del tema per any, bueno, però no té... Me ho dius en relació al,
sí, quina
als
postura,
pressupostos? No, pensava que digues els pressupostos, dic, no, contempla.
No. El tema per any, el fet de que no els deixen, ells tenen el Cesto Maya, que volen fer una prova en el camp, i el que volen és que els deixen fer la prova i la comunitat autònoma es la nega. Vostè ha parlat en els paranyers?
No, jo no he parlat ara en els paranyers, en els paranyers. Jo sí que, en principi, nosaltres, des de luego, el nostre plantejament és que s'ha de complir la llei, i ahí hi ha una restricció, perquè, evidentment, el que no pot ser, això té que ser selectiu, ho sap tot el món, que el problema del parany és que, bueno, pues posa en perill espècies que estan en fi, en perill d'extinció, etc. En la mesura que siga selectiu, se podria canviar la regulació. És un tema que jo no conec en concret, no estic ahí en esta qüestió, i que depèn de la conselleria.
No, era per si havia tingut algun tipus de reunió
en
algun paranyer.
No, no tinc reunió en este col·lectiu, no, dels agricultors, per exemple, sí, però no.
Sí.
Però, bueno, jo espero que la mesura, si canviara el sistema i fora una qüestió selectiva, pues seria un altre tema, però, bueno, no és una qüestió de la que jo tinga competència. Ni...
En este cas, també hi ha algo que preocupa i preocupa prou, i és la quantitat de terrenys que es queden buits de cultiu així en la zona i que no es donen alternativa a utilitzar els pesticides que no estan autoritzats. En aquest punt, on se troben? Vostè, en Madrid, de quin punt estan parlant en què se puguen utilitzar o no se puguen utilitzar aquest tipus de pesticides per a la nostra agricultura?
Sí. Esta regulació, jo vull recordar que té que veure en Europa que prohibís certs pesticides, en aquest cas és que podien fer front al cotonet de Sud-àfrica per una qüestió de que és, bueno, és neurotòxic. Això, en aquest moment, està... jo m'he reunit en el Ministeri i m'he reunit també els responsables de la Conselleria d'Agricultura per veure en quin punt està i sobretot per, en fi, per pressionar perquè realment la gent dels nostres agricultors tinguin suport en esta lluita contra la plaga i no se'ls deixa soles i se'ls ha de compensar. En esta qüestió concreta que em preguntes, el que s'està fent és s'ha articulat un sistema des de la Conselleria en diàleg en el Ministeri en quant a que certes parcel·les especialment afectades pel cotonet puguen utilitzar de manera molt controlada este pesticida perquè, bueno, és perillós per a la salut humana, no ho oblidem, de manera que serien productes els que estiguen tratats en este pesticida que no se poden comercialitzar, etcètera, etcètera, però, bueno, és una qüestió que ja està gestionant la Conselleria en els,
però
en els agricultors.
Però pot dir que vostè està en este moment treballant en aquest tema, és dir, que vostè està al cap de lo que està passant així en la seva zona?
Home, clar, sí, jo estic pendent, després de les reunions que t'he comentat en la Conselleria, pendent i en diàleg en els agricultors, perquè és una qüestió que ens importa
no,
molt,
diria,
evidentment.
Jo li diria això perquè vostè és d'ací de la zona i vostè té veïns que tenen terrenys, que tenen tarongers, que tenen que viuen d'això i que estan afectats i que lògicament a vostè li ho conten, no?
Absolutament. Jo visc a Betxí, soc de la Plana Baixa, visc a Betxí i, bueno, pues tinc amics, amigues que treballen al camp i que realment, i agricultors, i gent que té terres i que està perdent diners, que està perdent diners a punta pala, parlant en plata, i que estan molt indignats en aquesta situació, i, bueno, és una situació de primer ordre de la que estic pendent, perquè efectivament aquí, com a mínim, s'ha de compensar per les pèrdues, a més d'aquest suport en la lluita contra la plaga, i en este he fet algunes iniciatives al Congrés, i, bueno, esperem que tot això finalment acabe, pues això, de la millor de les maneres possibles, no se pot deixar el sector tirat.
És que no n'hi ha una altra manera que fer-lo en política, és dir, les lleis se trauen dels polítics i els polítics estan triats per a que arriben a acuerdos, així no o no?
Arribar a acords i resoldre problemes. Nosaltres, front a aquesta política del quanto peor mejor que utilitzen alguns de nosaltres, de l'altre, entenem que la política està per resoldre problemes. I és del sector primari, en aquest cas, és un dels que tenim ahí com a prioritat perquè és molt greu per a la nostra zona, com tu dius, que s'abandonen els camps, que la gent perga els diners, que s'arruïna en molts casos i que a més se quede en la terra erma.
Terra campa,
de manera
clar.
Que, clar, estem treballant en això i esperem que s'arribi, bueno, i que els tractaments biològics s'avancen i que tinguin suportes per aplicar-lo, que no suposi un gasto afegit.
Hola Susana, me acaba de entrar un WhatsApp. Decirle a Marisa Saavedra que no decaiga, que continúe y que nos hace falta tener a gente como ella en el gobierno. Me acaba de arribar el WhatsApp, per lo tant, el tinc és de justícia que també li lliga perquè és un oient que m'ho ha enviat i en París vol bé també que dir-li i llegir-li en bona alta.
Moltes gràcies.
No decaiga en el seu empenyo de continuar. Per cert, què tal en Illueca?
Illueca? Bueno, pues estem contents. Jo crec que la ciutadania està apreciant que ha entrat en molta energia, amb molta força, està dedicant-se en passió a la... Bueno, sabe, bueno, vull recordar a la gent, Héctor Illueca, que fa unes setmanes, no sé si fa un mes, potser, no recordo ara, que ha entrat al govern valencià, és d'Unides Podem i és vicepresident al Consell i conseller d'Habitatge, d'Arquitectura Bioclimàtica, es diu, i està treballant amb molta energia, pues bueno, per lo que continuar en esa faeta que ja veníem fent de defensa del dret a l'habitatge i de posar a disposició habitatge públic, més habitatge públic, a disposició de la ciutadania i que l'habitatge siga un preu assequible perquè la gent no se tinga que quedar al carrer i lluitar contra els desnonaments. Està fent un treball molt important, estem molt contents, sí.
Marisa Saavedra, diputada per la província de Castelló, moltes gràcies per estar aquí, bon dia.
Gràcies a vosaltres i als oients que han enviat els ànims. No pensem de fallir, no? En la defensa de la nostra gent.